Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primer pas per la prohibició del tabac a les terrasses de bars i restaurants. Ona Vilà.
El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per reformar la normativa antitabac que equipara fumar amb vapejar i que amplia la restricció a parades d'autobús i espectacles i concerts a l'aire lliure. Mònica García és la ministra de Sanitat.
A partir de la aprobación de esta ley no será posible fumar en terrazas. Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalando esta medida.
El govern espanyol dona per ajornada la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals que s'havia d'aprovar demà a la tarda al Congrés dels Diputats.
Això després que Junts per Catalunya mantingui la seva esmena a la totalitat, juntament amb el PP i Vox. D'aquesta manera, i si no hi ha novetats d'última hora, el partit tombarà la proposta estrella de Yolanda Díaz per aquesta legislatura.
El Tribunal Suprem obre judici contra el fiscal general de l'Estat per la filtració de dades vinculades a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
El jutge ha rebutjat suspendre cautelarment del càrrec Álvaro García Ortiz, però li imposa una fiança de 150.000 euros que haurà d'ingressar en 5 dies. El fiscal general s'enfronta a fins a 6 anys de presó i inhabilitació.
El macrotall per les obres de desdoblament de la línia 3R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga començaran 10 dies més tard del previst.
Els treballs s'iniciaran el 7 d'octubre en lloc del 27 de setembre. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, considera insuficient el servei de transport alternatiu proposat per Renfe i Adif durant les obres de desdoblament de l'R3.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que apunta que pot suposar un problema pels centenars de persones que fan ús del tren a l'estació del municipi.
Ens preocupa molt les hores punta, perquè s'està oferint el mateix servei des de les 6 del matí fins a les 10 del vespre, que ens diuen que hi haurà un servei cada hora. Ens sembla del tot insuficient aquesta solució que ens posen sobre la taula.
Amazon Music o Apple Music estaran presents a la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic a la recerca de futures estrelles.
La cita serà del 17 al 21 de setembre i acollirà grans concerts com el de Maria Arnal o Sidoní, que estrenarà el seu nou disc en català, Catalan Graffiti. Joan Rial és codirector del certamen.
Rebem aquest feedback, no?, que grans plataformes molt importants volen enviar els seus delegats al Mercat de Música Viva a investigar i a conèixer propostes i a fer contactes amb els diferents segells i les diferents empreses, perquè veuen que la música en català està fent uns números i està creixent d'una manera que necessiten potenciar-la i ells com a plataformes no es poden quedar enrere.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça confirma el Johan Cruyff.
El conjunt blaugrana ha confirmat que l'estadi que es troba a la ciutat esportiva Sant Joan d'Espí serà l'escenari per viure el partit de la quarta jornada de la Lliga aquest diumenge a les 9 de la nit davant el València. En un comunicat emès a la seva web del club, el club ha dit que està treballant intensament per obtenir els permisos administratius necessaris per a la reobertura de l'Spotify Camp Nou en properes dates.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. La situació s'ha anat tranquil·litzant i, de fet, a hores d'ara ja tenim pocs ruixats. Encara immediatament, al llarg del que queda d'aquesta tarda i vespre, algun xàfec caurà cap a les muntanyes del Ripollès, també l'Alta Garrotxa, la banda de l'Albera, o alguna gotellada dispersa al voltant del massís del Port o d'altres muntanyes del prelitoral. No gaire pluja i, a més d'una forma molt local. També un cel emblanquinat, bàsicament, i amb aquesta temperatura que ha baixat. De fet, aquesta matinada i el dimecres al matí el cel quedarà molt més serè i això farà que la temperatura tiri cap avall. Per tant, despertarem amb molta fresca. El dimecres, amb pocs núvols, algunes boires a la Catalunya central o les valls del Prepirineu. La tarda del dimecres, una altra vegada, una petita perturbació fregarà el Pirineu i l'Empordà amb alguna pluja en aquella banda. I a la resta del país, tranquil·litat i temperatura més alta que avui. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Primer pas per la prohibició del tabac a les terrasses de bars i restaurants. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per reformar la normativa antitabac que equipara fumar amb vapejar i que amplia la restricció a parades d'autobús i espectacles i concerts a l'aire lliure.
També restringeix la publicitat del tabac i els productes derivats, tot plegat per lluitar contra un hàbit que mata cada dia 140 persones a Espanya. Tampoc es podrà fumar en parcs infantils i s'estableix un perímetre de seguretat al voltant de centres educatius, esportius i sanitaris. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que es tracta d'una llei que mira el futur.
La nova llei antitabac és, de fet, una de les grans apostes del Ministeri de Sanitat per aquesta legislatura i el pròxim pas serà obtenir el vistiplau del Congrés, Maite Polo.
Si va endavant el text del govern de Pedro Sánchez, seran lliures de fum als patis dels instituts i als exteriors de les universitats i no es podrà fumar ni vapejar a menys de 15 metres dels edificis públics, als centres sanitaris i socials, als equipaments educatius i esportius, als museus i les biblioteques. Una gran novetat és que s'equipara el tabac convencional a les cigarretes electròniques i el tabac escalfat i s'eliminaran els dispositius d'un sol ús, ja que un dels objectius és protegir els joves. Es prohibirà fumar als menors d'edat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha ressaltat l'evidència científica que relaciona el tabac amb un terç dels casos de càncer i ha apel·lat a la majoria de la societat que demana més espais sense fum.
A partir de l'aprovació d'aquesta llei no serà possible fumar en terrazas, una medida que està avalada per la ciència, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalando esta medida.
A la publicitat i al màrqueting, incloses les xarxes socials, no es podran veure persones fumant ni tampoc vapejant amb aquesta futura llei antitabac i es reforçaran les sancions, que podran arribar als 600.000 euros.
Nova llei que el govern vol tirar endavant. En canvi, l'executiu espanyol dona per ajornada la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals que s'havia d'aprovar demà a la tarda al Congrés dels Diputats.
Això després que Junts per Catalunya mantingui la seva esmena a la totalitat, juntament amb el PP i Vox. Ara mateix compareix la diputada Míriam Nogueres per explicar la postura del partit. D'aquesta manera, i si no hi ha novetats d'última hora, el partit tombarà la proposta estrella de Yolanda Díaz per aquesta legislatura. El govern, que qualifica la decisió de Junts d'irresponsable, assegura però que la votació de demà no és un punt i final. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Treball es prepara per tornar a presentar el projecte i aprovar-lo via decret i no decret llei, perquè entrin en vigor els canvis horaris sense necessitat d'autorització prèvia del Congrés.
I encara en clau política o politico-judicial, el Tribunal Suprem obre judici contra el fiscal general de l'Estat per la filtració de dades vinculades a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
L'obertura de judici suposa que el fiscal general està oficialment acusat d'un delicte de revelació de secrets. Ara la sala penal haurà de fixar la data per un judici totalment insòlit. El jutge ha rebutjat suspendre cautelarment del càrrec Álvaro García Ortiz, però li imposa una fiança de 150.000 euros que haurà d'ingressar en 5 dies. García Ortiz s'enfronta a fins a 6 anys de presó i inhabilitació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, Israel bombardeja per primer cop Qatar amb l'objectiu d'acabar amb la cúpula de Hamas, reunida a Doha per debatre la proposta d'alto al foc de Trump.
Hamas ha dit que els seus dirigents han sobreviscut al bombardeig, encara que no n'ha ofert proves. Encara es desconeix si hi ha víctimes mortals, però s'han sentit diverses explosions al barri de Qatarra, on s'estaria produint la negociació. Qatar ha qualificat l'atac de covard i ha assegurat que és una violació flagrant dels drets internacionals i una greu amenaça per la seguretat dels qatarians. Israel, per la seva banda, ha reconegut el bombardeig, que qualifica de bombardeig de precisió, i ha assegurat que n'havia informat prèviament Donald Trump i aquest l'havia aprovat. Països veïns com Aràbia Saudita o els Emirats han condemnat l'atac israelià. El mateix ha fet el secretari general de l'ONU, que l'ha titllat de flagrant violació de la sobirania de Qatar.
I tot això mentre la flotilla Global Summit denuncia atacs amb drons a Tunis. Es tracta de l'embarcació Família, que aquests dies ha transportat membres del comitè directiu de la missió humanitària, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Segons han informat els organitzadors de la missió en un comunicat, no hi ha hagut ferits i s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. L'atac ha estat aquesta matinada. El vaixell estava sota bandera portuguesa i tots els passatgers i la tripulació estan fora de perill i han estat evacuats amb una llanxa. La flotilla va arribar a Tunis aquest diumenge i té previst reiniciar la navegació demà.
Mentrestant, a casa nostra, també aquest dimarts, el Consell de Ministres ha aprovat el nou paquet de mesures contra Israel, anunciat ahir per Pedro Sánchez. Això, malgrat les crítiques i les amenaces de l'executiu de Benjamín Netanyahu.
La més destacada és la prohibició per llei de la venda d'armes a aquell estat, consolidant així una mesura que està en vigor des de l'octubre del 2023. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que amb aquestes i la resta de mesures posades en marxa, Espanya segueix liderant la resposta a la causa palestina.
Se está violando el derecho internacional, se está violando el derecho internacional humanitario y se está violando la más elemental humanidad. Ante la escala de la catástrofe en Gaza, España, impulsado por el sentimiento mayoritario de sus ciudadanos, tiene la obligación moral de actuar. Y estas medidas demuestran que España es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes y por la paz, por el derecho internacional y por los derechos humanos en Oriente Medio.
De la resta de noves accions aprovades destaquen la prohibició d'entrar a Espanya als autors del genocidi i el pas de vaixells i avions que transportin armes i combustible a les forces israelianes.
I a Barcelona, unes 200 persones s'han concentrat aquest matí davant la delegació del govern espanyol per exigir l'embargament real d'armes a Israel. Celebren la decisió de l'executiu, però anuncien que es mantindran vigilants perquè es compleixi. Esther Minguell.
Els activistes pro-palestins celebren l'aprovació del decret per fer efectiu l'embargament d'armes a Israel, tot i que consideren que arriba tard. Ho llegeixen com una victòria de la mobilització social i adverteixen que estaran atents perquè es compleixi. Ali Samson és membre de la coalició Pro-Complicitat amb Israel.
Ha d'incloure totes les importacions, totes les exportacions. No pot permetre trànsit de vaixells involucrats en el trànsit d'armes en ports de l'estat espanyol. Ha d'afectar tota contractació pública i privada. No deixarem d'organitzar-nos fins que realment es posi fi a tot el comerç d'armes amb Israel i a totes les relacions amb Israel.
Per la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, l'important és que aquesta decisió s'estengui d'altres països europeus.
És important, però si contagia algun altre país a fer-ho, sobretot us dic Alemanya, on el 15-19% de les armes que Israel compra són alemanyes. Tant Alemanya és important que se sumi a un boicot.
Les concentracions s'han repetit en una quinzena de ciutats espanyoles.
I paral·lelament a la capital del Maresme s'ha constituït la plataforma Mataró en Palestina, que aglutina una trentena d'entitats locals que tenen com a nexe la voluntat d'aturar la guerra a Gaza.
La Sílvia Saiz és una de les mataronines que s'ha sumat a la plataforma i que ha viscut en primera persona la situació a Rafah, una ciutat de la franja de Gaza propera a la frontera egípcia. Tècnica d'emergències de professió, Saiz ha estat 8 dies d'aquest mes d'agost atenent els ferits a la zona. Aquest és el seu testimoni.
És un recinte d'uns 18 quilòmetres de llarg, platja al costat i un esgrau molt gran de desnivell, i són tot tendes de campanya molt precàries. T'aixeques, les senyores t'han preparat un cafè turc i et porten en furgonetes o en camionetes o en pick-ups els ferits i et passes el matí fent assistències. Colons escopint a la gent, t'amenacen, et posen la pistola al cap, un fusell. El cas més bèstia és el vincle que he fet amb la Doja, que és la mare a la que li van arrebatar la criatura dels braços per tirar-li a terra, i el Hamid, que és un nen amputat que es dedica a cuidar a tots els animals que estan allà, que acaben arribant i sumant una mica de menjar. Si d'algú ha de servir poder haver tingut, diguem-ne, privilegi de presenciar com funciona allò, és per aquí començar a fer un tu a tu amb la gent i explicar-los que el nostre dia a dia no pot estar totalment aliè a el que està passant allà, perquè si no el que estarà fracassant a Gaza és l'espècie humana, eh?
Notícies en xarxa.
El macrotall per les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga començarà 10 dies més tard del previst. Els treballs s'iniciaran el 7 d'octubre en lloc del 27 de setembre.
L'objectiu és evitar que les obres coincideixin amb les de reestructuració de les vies de l'estació de Castelldefels, que implicaran tallar el servei a final de setembre, i amb les de la prolongació de l'estació de Vic previstes per principis d'octubre.
El govern vol tenir en compte les necessitats del servei abans de projectar nous treballs, ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de la reunió de l'executiu. Mont Carvajal.
El govern presentarà a finals de mes una oficina tècnica amb una desena de treballadors que coordinarà les obres a la xarxa de Rodalies. Ho farà amb una mirada global, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, també tenint en compte els usuaris i no només la millora de la infraestructura.
Veure quins riscos tenen les obres, anticipar-nos aquests riscos i, en definitiva, fer, com es deia, un canvi de mirada radical. tan important és la millora de la infraestructura com que el servei es pugui produir en les millors condicions possibles mentre aquesta es va produint.
L'oficina informarà un cop per setmana l'opinió pública sobre les incidències que hi ha hagut i sobre la puntualitat dels trens. També reforçarà el personal als tallers perquè es pugui reparar els trens durant els caps de setmana. Les obres de la R3 s'han posposat el 7 d'octubre perquè solapaven amb les que es faran a Castelldefels i a la prolongació de l'estació de Vic. I així, segons Paneque, s'evitarà estressar el sistema.
Per la seva banda, però, l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, considera insuficient el servei de transport alternatiu proposat per Renfe i Adif durant les obres de desdoblament de l'R3.
Els treballs entre Parets i la Garriga, que començaran el 7 d'octubre, oferiran un autobús per sentit cada hora, una oferta que veuen insuficient pel volum d'usuaris de tren.
Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'estació de Fabri Puig serà l'intercanviador on els usuaris i usuàries arribaran amb autobús i podran fer ús del metro o l'R4 quan hi hagi el tall de 16 mesos de l'R3 per les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga. Renfe i Adif han presentat un pla d'autobusos directes entre Fabri Puig i Centelles i Vic, entre Fabri Puig i Centelles i, en el cas de la Garriga, hi haurà servei directe d'un sol autobús cada hora, en ambdós sentits, amb Fabri Puig de les 6 del matí a les 10 de la nit, una alternativa que es considera insuficient. Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que apunta que pot suposar un problema pels centenars de persones que fan ús del tren a l'estació del municipi.
Ens preocupa molt les hores punta, perquè s'està oferint el mateix servei des de les 6 del matí fins a les 10 del vespre, que ens diuen que hi haurà un servei cada hora. Ens sembla del tot insuficient aquesta solució que ens posen sobre la taula.
Budó preveu reunir-se amb les plataformes d'usuaris de l'R3 per fer front comú i demanar que hi hagin canvis, sobretot durant les hores punta.
En clau local, Junts per Manlleu i Esquerra han arribat a un acord per governar el municipi després de la ruptura dels juntaires amb el PSC. El pacte permetrà a les dues formacions governar amb majoria al consistori. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
Junts per Manlleu i Esquerra Republicana han arribat a un acord de govern que els garanteix la majoria al ple municipal. L'entrada dels quatre regidors republicans suposarà que tres d'ells assumeixin àrees claus: Cultura, Joventut i Feminismes per Eva Font, Comerç, Mercat i Pagesia per Maite Anglada i Educació per Rafa Cuenca. El quart, Eduard Robles, s'incorporarà sense cartera. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, defensa el pacte com un acord de consens que reforça el govern municipal.
Fem un govern d'unitat, un govern amb el màxim consens possible, i sumem doncs, per tenir més força com a govern municipal.
Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra, Eva Font, subratlla que la decisió respon a una qüestió de responsabilitat política.
Toca fer un pas més i creiem que estem aquí. Si posem el focus en allò que realment ens interessa a tots, que és el futur de Manlleu, sabem que amb un govern fort, cohesionat i compromès serà molt més fàcil prendre decisions valentes.
Els canvis en el cartipàs es faran efectius en el ple ordinari del 22 de setembre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un noi de 16 anys apunyalat al carrer al barri de Sants de Barcelona aquesta nit.
Els fets han passat al voltant de les 11 al carrer d'Antoni de Campmany, on els Mossos han estat requerits perquè hi havia dos menors ferits, presumptament com a conseqüència d'una agressió amb arma blanca. Fins al lloc dels fets també s'hi han traslladat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, que han atès els dos menors i els han traslladat a un centre hospitalari. Un d'ells, però, finalment ha mort.
I detenen un home de 23 anys per violar una menor durant les festes del Tura d'Olot.
Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN, els fets han tingut lloc cap a la una de la matinada de divendres a dissabte. La suposada agressió sexual hauria passat als voltants de la zona d'atraccions. Els Mossos van obrir un investigat tingut els sospitós la matinada d'aquest dimarts, també a Olot. El jove no té antecedents i està pendent de passar a disposició judicial segurament dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions d'algun altre implicat en els fets.
Canviem de qüestió. El Cincotró Alba enceta una nova etapa amb la signatura d'un acord històric de gairebé 1.000 milions d'euros entre la Generalitat i el govern espanyol que garantirà la transformació de l'equipament en una infraestructura científica de referència a escala europea. Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
La Generalitat i el govern espanyol han acordat una inversió de 926 milions d'euros al Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès per al període de 2025-2038. L'aportació permetrà posar en marxa l'anhelat Alba 2, un accelerador de partícules de quarta generació amb què es vol posicionar la instal·lació al capdavant de la recerca europea. El president, Salvador Illa, i la ministra, Diana Morán, han formalitzat la signatura del finançament aquest dimarts a la tarda. Escoltem el president Illa.
A inicis d'aquesta legislatura ens vam marcar un objectiu: situar-nos com a
Catalunya entre les 50 regions europees més innovadores. Aquesta signatura d'avui, aquest conveni que hem fet avui, aquest pas, aquesta inversió que anunciem avui, crec que és la prova de que anem pel bon camí.
La ministra Morán ha posat en valor la inversió que es farà.
Avui el govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya redoblem el compromís i el pressupost anual del sincrotró Alba de l'última dècada.
Inaugurat el 2010, el sincrotró Alba dona suport anualment a més de 8.000 investigadors i 400 experiments.
En cultura, el bon moment de la música en català atrau a gegants com Amazon Music o Apple Music a la recerca de futures estrelles i per això hi seran presents al 37a edició del Mercat de Música de Viva de Vic, que es farà el del 17 al 21 de setembre. La cita acollirà grans concerts com el de Maria Arnal o Sidoní, que estrenarà el seu nou disc en català, Catalan Graffiti, David Navarro.
El Mercat de Música Viva de Vic manté la seva aposta per ser un aparador del sector, alhora que garanteix que els professionals puguin expressar en el context més adequat, amb l'obertura de nous espais i activitats, com una ronda d'estrena de singles o el brindis, que permet un contacte més informal entre empreses i artistes. Tot plegat, com ha explicat un dels directors, Joan Rial, en un bon moment per la música en català.
Rebem aquest feedback, no?, que grans plataformes molt importants volen enviar els seus delegats al Mercat de Música Viva a investigar i a conèixer propostes i a fer contactes amb els diferents segells i les diferents empreses, perquè veuen que la música en català està fent uns números i està creixent d'una manera que necessiten potenciar-la i ells com a plataformes no es poden quedar enrere.
Però més enllà del mercat professional, que es farà de dimecres a divendres, l'altre punt fort de la trobada són les propostes musicals. Un total de 73, seleccionades de més de 1.600 candidates, destacant la presentació del disc en català de Sidoní, Catalan Graffiti, o els concerts de Maria Arnal, Mishima o l'inaugural de Rocío Márquez.
I el Festival Partides fusionarà el territori, el camp i l'art el cap de setmana del 20 i 21 de setembre a Cambrils. Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
Cambrils fusionarà la terra conreada, el territori i l'art el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre en una nova proposta del Festival Partides, que enguany arriba a la quarta edició. Els seus impulsors han presentat avui el nou projecte que vol posar en valor una vegada més la transformació del paisatge rural gràcies als pagesos. Ho ha explicat un dels organitzadors, Pere Portavella.
Jo el que moltes vegades em plantejo és que hi ha gent que, a més, ho guarneix. L'Ernest és un d'ells, no? I tu vas a veure quan hi ha un camp de síndries i està ple de flors, ple d'abelles... Una cosa impressionant, no veus les síndries.
La proposta cultural integrada en un entorn completament natural es consolida any rere any. En la convocatòria que es va obrir enguany es van presentar una seixantena d'artistes per a tres instal·lacions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ha anunciat que el partit davant el València el diumenge a les 9 de la nit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff amb capacitat per a unes 6.000 espectadors. En aquest comunicat, el club informa que està treballant intensament per obtenir els permisos administratius necessaris per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou en properes dates i que per aquest motiu el partit es disputarà finalment a l'estadi Johan Cruyff. A més, l'entitat blaugrana ha afegit que en les properes hores explicarà com i quan es podran adquirir les entrades pel partit. En el terreny esportiu, l'equip continua preparant el retorn a la Lliga després de l'aturada per seleccions. El cap de setmana inclourà un menú futbolístic complet. Primera federació masculina, els tres equips catalans iniciaran la tercera jornada invictes. El Nàstic, en places de play-off després de dues jornades, ha protagonitzat una bona arrencada amb Jaume Jardí com a futbolista més inspirat. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El jugador del Nàstic ha jugat tots els minuts de Lliga i ja ha marcat dos gols. Ara mateix és el màxim golejador grana. Diu sentir-se molt bé físicament en aquest inici de Lliga i no vol parlar d'una xifra exacta de gols per marcar. Assegura que canvia la possibilitat de ser Pichichi per assolir l'ascens a la segona divisió.
Sí, la veritat que em trobo físicament molt bé. També em noto molt còmode al camp i això al final doncs, es pot veure reflectit al terreny de joc i no res, a seguir. Bueno, jo et signo no fer cap gol més i pujar.
La plantilla del Nàstic va descansar aquest dilluns i aquest matí ha començat a preparar el partit del proper dissabte a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant l'Atlético Sanluqueño. El Nàstic també ja coneix l'horari de la quarta jornada de Lliga que jugarà el nou Sardenya davant l'Europa el dissabte 20 de setembre a les 9 del vespre, en el que serà el primer derbi català de la categoria aquesta temporada.
Pel que fa al bàsquet, aquest matí hem conegut el calendari de la Lliga CB, que comptarà un curs més amb 5 equips catalans. El Bàsquet Girona, el Baxi Manresa i el Jaiopos Lleida seran els primers a debutar el dissabte 4 d'octubre. Els gironins de Burgos, els manresans a Tenerife i els lleidatans al Barris Nord davant el Breogán. Diumenge 5, al migdia, el Joventut de Badalona visitarà el Granada i a les 7 de la tarda el Barça jugarà a la pista del València. El primer duel català del curs serà el Barça-Jaiopos Lleida de la segona jornada el diumenge 12 d'octubre a 1:15 al Palau Blaugrana. En hoquei patins, la selecció espanyola ha jugat aquesta tarda, acaba de finalitzar el seu partit de la segona jornada de la fase de grups. Recordem que el combinat estatal té fins a 9 jugadores catalanes, a més del tècnic Sergi Macià. El combinat estatal s'ha imposat per 0-5 a França, en un partit on han marcat Aina Florenza, Mariona Colomer, Maria Sanjurjo, Victoria Porta i Amy Blackman. I un apunt més, perquè la Volta Ciclista a Espanya s'ha hagut de finalitzar a 8 quilòmetres de la meta per un nou tall de carretera dels manifestants pro-Palestina. Amb un recorregut de 168 quilòmetres, la direcció de la carrera ha decidit neutralitzar aquesta jornada per garantir la seguretat dels ciclistes i també del públic. Una etapa que ha guanyat Egan Bernal.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2014. Nimfa dorment.
Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
Glòria Fontova.
Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. Exemple, la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primer pas per la prohibició del tabac a les terrasses de bars i restaurants, Ona Vilà.
El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per reformar la normativa antitabac que equipara fumar amb vapejar i que amplia la restricció a parades d'autobús i espectacles i concerts a l'aire lliure. Mònica García és la ministra de Sanitat.
A partir de la aprobación de esta ley no será posible fumar en terrazas. Una medida que está avalada por la ciencia, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores sino entre también los fumadores que també nos han pedit i estan avalant aquesta medida.
El govern espanyol dona per ajornada la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals que s'havia d'aprovar demà a la tarda al Congrés dels Diputats.
Això després que Junts per Catalunya mantingui la seva esmena a la totalitat, juntament amb el PP i Vox. D'aquesta manera, i si no hi ha novetats d'última hora, el partit tombarà la proposta estrella de Yolanda Díaz per aquesta legislatura.
El Tribunal Suprem obre judici contra el fiscal general de l'Estat per la filtració de dades vinculades a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
El jutge ha rebutjat suspendre cautelarment del càrrec Álvaro García Ortiz, però li imposa una fiança de 150.000 euros que haurà d'ingressar en 5 dies. El fiscal general s'enfronta fins a 6 anys de presó i inhabilitació.
El macrotall per les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga s'iniciarà el 7 d'octubre en lloc del 27 de setembre.
El tall afectarà 20.000 passatgers al dia i Renfe habilitarà 58 autobusos en el pla de transport alternatiu. Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, però veuen aquest endarreriment del tot injustificat.
El nou FM, Sergi Vives.
Aquest canvi de data serveix per evitar coincidir amb altres intervencions prèvies a la línia. Des de la plataforma, Perquè no ens fotin el tren, ho veuen injustificat. Daniel Pi.
Ja va haver un tall de 5 mesos. 5 i 16, si és que els 16 es compleixen, són 21. Per 18 quilòmetres, insisteixo. No justifica, no?
En cultura, Amazon Music o Apple Music estaran presents a la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic a la recerca de futures estrelles.
La cita serà del 17 al 21 de setembre i acollirà grans concerts com el de Maria Arnal o Sidoní, que estrenarà el seu nou disc en català, Catalan Graffiti. Joan Rial és codirector del certamen.
Rebem aquest feedback, no?, que grans plataformes molt importants volen enviar els seus delegats al Mercat de Música Viva a investigar i a conèixer propostes i a fer contactes amb els diferents segells i les diferents empreses perquè veuen que la música en català està fent uns números i està creixent d'una manera que necessiten potenciar-la i ells com a plataformes no es poden quedar enrere.
I en esport, Jordi Cervantes al Barça confirma el Johan Cruyff.
El Barça ha anunciat que el partit davant el València el diumenge a les 9 de la nit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff amb capacitat per a uns 6.000 espectadors. A més, ha anunciat també que dona preferència als abonats a l'estadi Lluís Companys de les dues anteriors temporades, de la 23-24 i la 24-25, per poder optar a anar al partit davant el València a l'estadi Johan Cruyff, que té una capacitat per només 6.000 espectadors.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. La situació s'ha anat tranquil·litzant i, de fet, a hores d'ara ja tenim pocs ruixats. Encara immediatament, al llarg del que queda d'aquesta tarda i vespre, algun xàfec caurà cap a les muntanyes del Ripollès, també l'Alta Garrotxa, la banda de l'Albera, o alguna gotellada dispersa al voltant del massís del Port o d'altres muntanyes del prelitoral. No gaire pluja i, a més d'una forma molt local. També un cel emblanquinat, bàsicament, i amb aquesta temperatura que ha baixat. De fet, aquesta matinada i el dimecres al matí el cel quedarà molt més serè, i això farà que la temperatura tiri cap avall. Per tant, despertarem amb molta fresca. El dimecres, amb pocs núvols, algunes boires a la Catalunya central o les valls del Prepirineu. La tarda del dimecres, una altra vegada, una petita perturbació fregarà el Pirineu i l'Empordà amb alguna pluja en aquella banda. I a la resta del país, tranquil·litat i temperatura més alta que avui. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer pas per la prohibició del tabac a les terrasses de bars i restaurants. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per reformar la normativa antitabac que equipara fumar amb vapejar i que amplia la restricció a parades d'autobús i espectacles i concerts a l'aire lliure.
També restringeix la publicitat del tabac i els productes derivats, tot plegat per lluitar contra un hàbit que mata cada dia 140 persones a Espanya. Tampoc es podrà fumar en parcs infantils i s'estableix un perímetre de seguretat al voltant de centres educatius, esportius i sanitaris. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que es tracta d'una llei que mira el futur.
La nova llei antitabac, de fet, és una de les grans apostes del Ministeri de Sanitat per aquesta legislatura i el pròxim pas serà obtenir el vistiplau del Congrés. Maite Polo.
Si va endavant el text del govern de Pedro Sánchez, seran lliures de fum als patis dels instituts i als exteriors de les universitats i no es podrà fumar ni vapejar a menys de 15 metres dels edificis públics, els centres sanitaris i socials, els equipaments educatius i esportius, els museus i les biblioteques. Una gran novetat és que s'equipara el tabac convencional a les cigarretes electròniques i el tabac escalfat i s'eliminaran els dispositius d'un sol ús, ja que un dels objectius és protegir els joves. Es prohibirà fumar als menors d'edat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha ressaltat l'evidència científica que relaciona el tabac amb un terç dels casos de càncer i ha apel·lat a la majoria de la societat que demana més espais sense fum.
A partir de l'aprovació d'aquesta llei no serà possible fumar en terrazas, una medida que està avalada per la ciència, una medida que tiene toda la evidencia científica en su respaldo y apoyada sobre todo también por una mayoría social. Vuelvo a insistir, una mayoría social que hay un consenso no solamente entre los no fumadores, sino entre también los fumadores que también nos han pedido y están avalados. Esta medida.
A la publicitat i al màrqueting, incloses les xarxes socials, no es podran veure persones fumant ni tampoc vapejant en aquesta futura llei antitabac i es reforçaran les sancions, que podran arribar als 600.000 euros.
Nova llei que el govern vol tirar endavant. En canvi, l'executiu espanyol dona per ajornada la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals que s'havia d'aprovar demà a la tarda al Congrés dels Diputats.
Això després que Junts per Catalunya mantingui la seva esmena a la totalitat, juntament amb el PP i Vox. Fa uns minuts ha comparegut la portaveu del grup al Congrés, Míriam Nogueres, per explicar el posicionament de la formació.
El nostre, per tant, és un vot a favor de seguir generant riquesa, per tenir un estat del benestar català ben fort, sense absentisme laboral, no com ara, amb una productivitat alta, no com ara, amb sous dignes, no com ara. El nostre és un vot en contra de seguir empobrint i escanyant a la classe mitjana i treballadora de Catalunya.
D'aquesta manera, i si no hi ha novetats d'última hora, el partit tombarà la proposta estrella de Yolanda Díaz per aquesta legislatura. El govern, que qualifica la decisió de Junts d'irresponsable, assegura però que la votació de demà no és un punt i final. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Treball es prepara per tornar a presentar el projecte i aprovar-lo via decret i no decret llei perquè entrin en vigor els canvis horaris sense necessitat d'autorització prèvia del Congrés.
I encara en clau política, el Tribunal Suprem obre judici contra el fiscal general de l'Estat per la filtració de dades vinculades a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
L'obertura de judici suposa que el fiscal general està oficialment acusat d'un delicte de revelació de secrets. Ara la sala penal haurà de fixar la data per un judici totalment insòlit. El jutge ha rebutjat suspendre cautelarment del càrrec Álvaro García Ortiz, però li imposa una fiança de 150.000 euros que haurà d'ingressar en 5 dies. García Ortiz s'enfronta a fins a 6 anys de presó i inhabilitació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, Israel bombardeja per primer cop sense precedents Qatar amb l'objectiu d'acabar amb la cúpula de Hamas reunida a Doha per debatre la proposta d'alto el foc de Trump.
Hamas ha dit que els seus dirigents han sobreviscut al bombardeig, encara que no n'ha ofert proves. Encara es desconeix si hi ha víctimes mortals, però s'han sentit diverses explosions al barri de Qatar, on suposadament s'estaria produint la negociació. Qatar ha qualificat l'atac de covard i ha assegurat que és una violació flagrant del dret internacional i una greu amenaça per la seguretat dels qatarians. Israel, per la seva banda, ha reconegut el bombardeig, que qualifica de bombardeig de precisió, i ha assegurat que n'havia informat prèviament Donald Trump i aquest l'havia aprovat. Països veïns com Aràbia Saudita o els Emirats han condemnat l'atac israelià. El mateix ha fet el secretari general de l'ONU, que l'ha titllat de flagrant violació de la sobirania de Qatar.
Tot això mentre la flotilla Global Summit denuncia atacs amb drons a Tunis. Es tracta de l'embarcació Family, que aquests dies ha transportat membres del comitè directiu de la missió humanitària, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Segons han informat els organitzadors de la missió en un comunicat, no hi ha hagut ferits i s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. L'atac ha estat aquesta matinada, quan el vaixell estava sota bandera portuguesa i tots els passatgers i la tripulació estan fora de perill i han estat evacuats amb una llanxa. La flotilla va arribar a Tunis aquest diumenge i té previst reiniciar la navegació demà.
Mentrestant, a casa nostra, també aquest dimarts, el Consell de Ministres ha aprovat el nou paquet de mesures contra Israel anunciat ahir per Pedro Sánchez. Això malgrat les crítiques i les amenaces de l'executiu de Benjamin Netanyahu.
La més destacada és la prohibició per llei de la venda d'armes a aquell estat, consolidant així una mesura que està en vigor des de l'octubre del 2023. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que amb aquestes i la resta de mesures posades en marxa, Espanya segueix liderant la resposta a la causa palestina.
Se está violando el derecho internacional, se está violando el derecho internacional humanitario y se está violando la más elemental humanidad. Ante la escala de la catástrofe en Gaza, España, impulsado por el sentimiento mayoritario de sus ciudadanos, tiene la obligación moral de actuar. Y estas medidas demuestran que España es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes y por la paz, por el derecho internacional y por los derechos humanos en Oriente Medio.
De la resta de noves accions aprovades destaquen la prohibició d'entrar a Espanya als autors del genocidi i el pas de vaixells i avions que transportin armes i combustible a les forces israelianes.
I a la capital del Maresme s'ha constituït la plataforma Mataró en Palestina, que aglutina una trentena d'entitats locals que tenen com a anexa la voluntat d'aturar la guerra a Gaza.
La Sílvia Saiz és una de les mataronines que s'ha sumat a la plataforma i que ha viscut en primera persona la situació a Rafah, una ciutat de la franja de Gaza propera a la frontera egípcia. Tècnica d'emergències de professió, Saiz ha estat 8 dies d'aquest mes d'agost atenent els ferits de la zona. Aquest és el seu testimoni.
És un recinte d'uns 18.000 quilòmetres de llarg, platja al costat i un esgrau molt gran de desnivell, i són tot tendes de campanya molt precàries. T'aixeques, les senyores t'han preparat un cafè turc i et porten amb furgonetes, amb camionetes, amb pick-ups els ferits, i et passes el matí fent assistències. Colons escopint a la gent, t'amenacen, posen la pistola al cap, fusell. El cas més bèstia és el vincle que he fet amb la Doja, que és la mare a la que li van arrebatar la criatura dels braços per tirar-li a terra, i el Hamid, que és un nen amputat que es dedica a cuidar a tots els animals que estan allà, que acaben arribant i on sumen una mica de menjar. Si d'algú ha de servir poder haver tingut, diguem-ne, privilegi de presenciar com funciona allò, és per aquí començar a fer un tu a tu amb la gent i explicar-los que el nostre dia a dia no pot estar totalment aliè a el que està passant allà, perquè si no el que estarà fracassant a casa és l'espècie humana,
El macrotall per les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga començarà 10 dies més tard del previst. Els treballs s'iniciaran el 7 d'octubre en lloc del 27 de setembre.
L'objectiu és evitar que les obres coincideixin amb les de reestructuració de les vies de l'estació de Castelldefels, que implicaran tallar el servei a final de setembre, i amb les de la prolongació de l'estació de Vic, previstes per principis d'octubre.
El govern vol tenir en compte les necessitats del servei abans de projectar nous treballs. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de la reunió de l'executiu, Mont Carvajal.
El govern presentarà a finals de mes una oficina tècnica amb una desena de treballadors que coordinarà les obres a la xarxa de Rodalies. Ho farà amb una mirada global, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, també tenint en compte els usuaris i no només la millora de la infraestructura.
Veure quins riscos tenen les obres, tipar-nos aquests riscos i, en definitiva, fer, com es deia, un canvi de mirada radical. Tan important és la millora de la infraestructura com que el servei es pugui produir en les millors condicions possibles mentre aquesta es va produint.
L'oficina informarà un cop per setmana l'opinió pública sobre les incidències que hi ha hagut i sobre la puntualitat dels trens. També reforçarà el personal als tallers perquè es pugui reparar els trens durant els caps de setmana. Les obres de la R3 s'han posposat el 7 d'octubre perquè solapaven amb les que es faran a Castelldefels i a la prolongació de l'estació de Vic. I així, segons Paneque, s'evitarà estressar el sistema.
El tall afectarà a 20.000 passatgers al dia i Renfe habilitarà 58 autobusos en el pla de transport alternatiu. Des de la plataforma perquè no ens fotin el tren, però veuen aquest endarreriment del tot injustificat. El nou FM, Sergi Vives.
El macrotall de la línia R3, que forma part de les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga, començarà finalment el dimarts 7 d'octubre, en lloc del 27 de setembre, i durarà 16 mesos. Aquest canvi de data serveix per evitar coincidir amb altres intervencions prèvies a la línia. Des de la plataforma, perquè no ens fotin el tren, ho veuen injustificat. Daniel Pi.
Ja va haver-hi un tall de 5 mesos. 5 i 16, si és que els 16 es compleixen, són 21. Per 18 quilòmetres, insisteixo. No justifica, no?
L'objectiu del retard és assegurar que hi hagi prou autobusos per al servei alternatiu. De fet, Renfe posarà 58 autobusos, ja que en total el tall afectarà uns 20.000 passatgers diaris. Des de la plataforma consideren que no són suficients.
El nombre d'autobusos sembla a priori limitat, molt limitat si el comparem amb l'anterior tall, i tot plegat el que ens fa pensar és que ens ve un altre via crucis a sobre i que quan s'acabi aquest via crucis tindrem 18 quilòmetres arreglats d'una línia de 150.
La plataforma considera insuficient aquestes obres, ja que diuen encara hi haurà trams de via única i es continuaran generant retards igualment.
Notícies en xarxa.
En clau local, aquesta tarda s'ha fet efectiva la renúncia de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, al ple municipal. A partir d'ara s'obre un termini de 10 dies per substituir-lo.
Puig va anunciar aquesta decisió el 26 d'agost, justificant-la per motius de desgast personal i polític, després d'haver estat 10 anys al càrrec.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
El fins ara alcalde de Palamós s'ha ratificat en que plega per motius de desgast físic i personal. Ha fet un balanç positiu dels seus 10 anys a l'alcaldia i ha dit que sempre ha treballat pel bé comú.
Durant tot aquest temps he treballat incansablement. I quan un fa coses bé, i també és segur que fa coses no tan bé. Però vull deixar clar que tot el que he fet, ho he fet sempre pensant en el benefici comú, en el benefici del municipi. M'estimo tant Palamós que sempre vull que sigui el millor en tot.
Esquerra Republicana, que governa Palamós en minoria amb el Partit dels Socialistes, proposa que la seva número 2, Maria Puig, sigui la nova alcaldessa. Els principals grups de l'oposició, però, volen una alternativa i ofereixen el seu suport perquè el càrrec sigui per la socialista Raquel Gallego. La solució, abans de 10 dies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un noi de 16 anys apunyalat al carrer al barri de Sants de Barcelona aquesta nit.
Els fets han passat al voltant de les 11 al carrer d'Antoni de Campmany, on els Mossos han estat requerits perquè hi havia dos menors ferits presumptament com a conseqüència d'una agressió amb arma blanca. Fins al lloc dels fets també s'hi han traslladat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques que han atès els dos menors i els han traslladat a un centre hospitalari, un d'ells però finalment ha mort.
I detenen un home de 23 anys per violar una menor durant les festes del Tura d'Olot.
Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN, els fets han tingut lloc cap a la una de la matinada de divendres a dissabte. La suposada agressió sexual hauria passat al voltant de la zona d'atraccions. Els Mossos van obrir una investigació i han detingut el sospitós la matinada d'aquest dimarts, també a Olot. El jove no té antecedents i està pendent de passar a disposició judicial segurament dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions d'algun altre implicat en els fets.
Més qüestions. Els comuns han presentat l'acord al qual han arribat amb el govern en matèria d'habitatge. 100 funcionaris formaran part de la nova dotació d'inspectors d'habitatge.
El primer grup d'inspectors començarà a treballar abans que acabi aquest any. Tot plegat s'ha acordat en la reunió que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha celebrat aquest matí a Palau amb una representació dels comuns.
Anna Ruiz.
La meitat d'aquests funcionaris, 50, actuaran a Barcelona i la resta de ciutats metropolitanes tensionades pel preu del lloguer. La diputada i portaveu adjunta dels comuns, Susana Segovia, ha volgut destacar que es tracta d'una dotació d'inspectors amb capacitat sancionadora i poder per fer complir la llei d'habitatge.
El 2025 acabarà amb un cos d'inspectors i inspectores d'habitatge en marxa, en funcionament i treballant perquè s'apliqui la contenció de rendes. Insisteixo que la funció que han de tenir també aquestes persones és sobretot dissuasòria de les infraccions. Nosaltres, ja ho vam dir en el seu moment, el règim sancionador no busca recaptar, el que busca el règim sancionador és que tothom tingui clar que les lleis s'han de complir.
La consellera de Territori ja s'ha llegit l'acord amb els comuns en una reunió aquest matí amb Segovia i el portaveu dels comuns al Parlament. Aquest, David Cid, ha aprofitat per vincular la negociació pressupostària al compliment per part del govern català de la resta de punts acordats amb els comuns en matèria d'habitatge.
En territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines reclamarà a Telefònica la responsabilitat per un abocament il·legal de cablejat a un camí forestal. Considera que la inacció de l'empresa en la retirada de cablejat obsolet incita el robatori i l'abocament de residus. Ona codinenca, Guillem Soler.
Davant l'extrema dificultat que suposa trobar i castigar els autors directes del robatori i posterior abocament il·legal, el govern codinenc ha assenyalat a Telefònica com la responsable tant de garantir la retirada de les línies obsoletes com també que assumeixin el cost que ha tingut pel consistori la retirada de les restes de cablejat de l'abocament. Ho explica l'alcalde Pol Cabotí.
Que es faci responsable del que ja hauria d'haver fet, que és retirar tota aquesta xarxa, tot aquest material que està al medi, doncs retirat, tot aquest material que està obsolet, i també doncs, que es responsabilitzi dels costos que suposa per l'Ajuntament el fet d'haver de retirar això.
Cabotí assenyala també que la inacció de Telefònica a l'hora de la retirada del cablejat obsolet està produint problemes de seguretat al bosc, com ara els robatoris i delictes mediambientals com l'abocament de residus, i avisen que emprendran les accions legals que siguin oportunes.
En cultura, el bon moment de la música en català atreu a gegants com Amazon Music o Apple Music a la recerca de futures estrelles, i per això hi seran presents a la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 17 al 21 de setembre. La cita acollirà grans concerts com el de Maria Arnal o Sidoní, que estrenarà el seu nou disc en català, Català en Graffiti, David Navarro.
El Mercat de Música Viva de Vic manté la seva aposta per ser un aparador del sector, alhora que garanteix que els professionals puguin expressar-se en el context més adequat, amb l'obertura de nous espais i activitats, com una ronda d'estrena de singles o el brindis, que permet un contacte més informal entre empreses i artistes. Tot plegat, com ha explicat un dels directors, Joan Rial, en un bon moment per la música en català.
Rebem aquest feedback, no?, que grans plataformes molt importants volen enviar els seus delegats al Mercat de Música Viva a investigar i a conèixer propostes i a fer contactes amb els diferents agents i les diferents empreses, perquè veuen que la música en català està fent uns números i està creixent d'una manera que necessiten potenciar-la, i ells com a plataformes no es poden quedar enrere.
Però més enllà del mercat professional, que es farà de dimecres a divendres, l'altre punt fort de la trobada són les propostes musicals. Un total de 73, seleccionades de més de 1.600 candidates, destacant la presentació del disc en català de Sidoní, Català en Graffiti, o els concerts de Maria Arnal, Mishima, o l'inaugural de Rocío Márquez.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha anunciat que el partit davant el València el diumenge a les 9 de la nit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff, amb capacitat per uns 6.000 espectadors. En aquest comunicat, el club informa que està treballant intensament per obtenir els permisos administratius necessaris per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou en properes dates, i que per aquest motiu el partit es disputarà finalment al Johan Cruyff. El club ja ha comunicat que els socis i sòcies que van demanar el passi de temporada per a l'estadi Lluís Companys les últimes dues temporades tindran preferència per demanar entrada per veure el partit. Per tant, 16.515 socis i sòcies hauran de fer la sol·licitud a partir de demà i fins divendres, i si la demanda és superior a les 6.000 localitats, es farà un sorteig. En el terreny esportiu, l'equip continua preparant el retorn a la Lliga després de l'aturada per seleccions. El cap de setmana inclourà un menú futbolístic complet. A la primera federació masculina, els tres equips catalans iniciaran la tercera jornada invictes. El Nàstic, en places de play-off després de dues jornades, ha protagonitzat una bona arrencada amb Jaume Jardí com a futbolista més inspirat. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El jugador del Nàstic ha jugat tots els minuts de Lliga i ja ha marcat dos gols. Ara mateix és el màxim golejador grana. Diu sentir-se molt bé físicament en aquest inici de Lliga i no vol parlar d'una xifra exacta de gols per marcar. Es canvia la possibilitat de ser pitxitxí per assolir l'ascens a la segona divisió.
Sí, la veritat que em trobo físicament molt bé. També em noto molt còmode al camp, i això al final doncs es pot veure reflectit al terreny de joc, i no res, a seguir. Bueno, jo et signo no fer cap gol més i pujar.
La plantilla del Nàstic va descansar aquest dilluns, i aquest matí ha començat començat a preparar el partit del proper dissabte a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada davant l'Atlético Sanluqueño. El Nàstic també ja coneix l'horari de la quarta jornada de Lliga, que jugarà el nou Sardenya davant l'Europa el dissabte 20 de setembre a les 9 del vespre, en el que serà el primer derbi català de la categoria aquesta temporada.
Pel que fa al bàsquet, aquest matí hem conegut el calendari de la Lliga CB, que comptarà un curs més amb 5 equips catalans. El bàsquet Girona, el Baxi Manresa i el Jaiopos Lleida seran els primers a debutar el dissabte 4 d'octubre. Els gironins a Burgos, els manresans a Tenerife i els lleidatans al Barris Nord davant el Breogan. Diumenge 5 al migdia, el Joventut de Badalona visitarà el Granada i a les 7 de la tarda el Barça jugarà a la pista del València. El primer duel català del curs serà el Barça-Jaiopos Lleida de la segona jornada, el diumenge 12 d'octubre a 1:45 al Palau Blaugrana. En hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadores catalanes i el tècnic també català Sergi Macià ha jugat aquesta tarda el segon partit de la fase de grups. El combinat estatal, que ja s'estrenava amb golejada ahir davant França, avui ha tornat a guanyar, però aquest cop a Itàlia, per 0-5, amb gols d'Aina Florenza, Mariona Colomer, Maria Sanjurjo, Victoria Porta i Amy Blackman. El combinat espanyol tindrà demà un nou partit, el tercer d'aquesta fase de grups, i el disputarà davant Portugal. I aquesta nit tenim cita amb la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. A partir de les 9, Sant Feliu i Terrassa inicien els quarts de final amb el partit d'anada. I pel que fa al ciclisme, la setzena etapa de la Vuelta a Espanya ha finalitzat a 8 quilòmetres de la meta per un nou tall de carretera dels manifestants pro-Palestina. Amb un recorregut de 168 quilòmetres, la direcció de la carrera ha decidit neutralitzar aquesta jornada per garantir la seguretat dels ciclistes i també del públic i manifestants. En qualsevol cas, s'han pres els temps en aquesta meta improvisada a 8 quilòmetres de meta amb el triomf d'Egan Bernal.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I don't need nobody, I'm loving myself tonight. It's all about me, yeah, it's good for my health. And I know how to please me, I don't need no help. Nobody, nobody can love me like I'm loving myself. Heartbreak survivor, feeling lighter. I'm sweeping myself off of my feet. Woke up on fire, shining brighter, like I could build the world around me. I give myself butterflies, Donatella on my eyes, Marilyn until I die, shout out Chanel number 5. Spend my money all on me, everything is fashion week, all my exes RIP, baby c'est la vie.
la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.